Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ens agrada generar debat quan és pel benefici de la comunitat, i al segle XXI els debats que sempre es feien a la barra del bar o a la feina o mentre anaves a fer la compra, ara això segueix, però també s'han fet més transparents i han passat a les xarxes socials. I cada vegada que us expliquem una notícia com la que obre avui al supermatí, ens agrada veure les reaccions a les xarxes. La notícia és que el carrer de Sant Sebastià de Palafrugell passarà a ser peatonal, i això ha generat de moment opinions a favor i en contra. Els qui ho critiquen veuen amb por als 7 mesos que duraran les obres, durant els quals el carrer estarà per força aixecat d'una manera o altra. I també veuen amb mals ulls complicar encara més la mobilitat pel centre del poble. Però hi ha qui celebra la decisió perquè farà més fàcil passejar per aquest carrer. Jo em compto en aquests darrers. Crec que sempre és bo eliminar cotxes per on hi ha persones, sempre que hi hagi bones alternatives per deixar el cotxe una mica més allunyat i sigui còmode arribar fins on sigui. Tot i això, amb les excepcions que calgui, que els residents, per exemple, òbviament puguin passar per aquests carrers, encara que siguin peatonals, o també les persones amb mobilitat reduïda, no sé, una llista llarga d'excepcions que podríem fer, que ens podríem plantejar i que segur que l'Ajuntament tindrà en compte. Tot i això, diem, visca els carrers peatonals amb tota la flexibilitat del món. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. De seguida repassem aquesta i altres notícies. Abans, temps pel temps. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. El dimarts es presenten força núvols que s'aniran fent més compactes. A la tarda no descartem algun xàfec i tempesta. I les temperatures avui estaran entre els 15 i els 25 graus. Dimecres encara serà un dia amb força núvols i alguna precipitació. Dijous la situació tendeix a millorar.
Des d'aquí, des de l'estudi, crec que podem veure que ja ha començat a ploure. Martí, no ho tinc clar del tot. Abans, saludem la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Toni Selles, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Unes 330.000 tones de deixalles continuaran a Vacamorta. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, sosté que aquesta part té empara legal. Dels més de 2 milions de tones de residus a l'abocador, aquesta part correspon al període previ a la llicència del govern anul·lada pels tribunals.
El govern de Palafrugell transformarà el carrer Sant Sebastià. De Camp d'en Prats fins a Plaça Nova serà una plataforma única pensada per vianants. Només hi podran passar serveis i veïns. S'hi faran obres a partir de l'octubre, que duraran més de mig any.
S'aproven els nous salaris dels treballadors de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. El govern municipal ha donat llum verda finalment a la nova relació i valoració dels llocs de treball reclamada pel Comitè d'Empresa i la Junta de Personal.
La plataforma Salvem el Monestir reclama un canvi d'ubicació del futur espai Ticent, que s'ha d'ubicar en un nou edifici adjunt al monestir de Sant Feliu. L'entitat creu que és contraproduent perquè pot afectar a la integritat de l'espai.
Joan Loureiro tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Begur. La secció local dels Republicans ha donat ple suport a l'actual alcalde de cara a les eleccions municipals de l'any que ve.
L'Ajuntament de Serra de Daró asfaltarà el camí de les Costes. És un tram de mig quilòmetre que uneix el nucli de Sant Iscle amb la xarxa de camins de Serra de Daró a Parlavà. L'obra té un pressupost de 50.000 euros.
Nova via verda entre Torroella i l'Estartit. L'Ajuntament transforma el camí vell de dalt per habilitar-hi un traçat de 4 quilòmetres i mig apte per a bicicletes i vianants. L'obra té un pressupost de prop de 40.000 euros.
Keti López i Santi Prat seran els pregoners de la Festa Major de Palamós. Aquest conegut matrimoni de comerciants s'han jubilat i han tancat aquest any la carnisseria que regentaven al carrer Major. Són la tercera generació d'una nissaga de carnissers amb 124 anys d'activitat.
I avui, a més, ens endinsarem en la història del Baix Empordà. Entrevistarem Quim Alvarado, que per conèixer els efectes de la Primera Guerra Mundial a la comarca. I com cada dimarts tindrem en Josep Lluís Vidal per parlar de les últimes notícies d'oci i tecnologia, quan són les 8 i gairebé 5 minuts. Us expliquem la notícia amb què obríem el supermatí. L'Ajuntament de Palafrugell té entre mans un projecte complex: treure els cotxes dels carrers més cèntrics de la vila. David Parreño, bon dia.
Bon dia.
Expliquem-ho bé, això.
Música.
És un projecte a mitjà termini, però de moment el consistori ja ha posat en el seu punt de mira el carrer Sant Sebastià, que connecta la plaça Nova amb el Camp d'en Prats. El carrer serà de plataforma única, pensada per vianants, com la resta de zona del centre, i només podran passar-hi serveis i veïns.
Doncs sí, aquest tram del carrer Sant Sebastià s'aixecarà per complet. Els treballs començaran a l'octubre i es preveu que durin 7 mesos. El govern ha aprovat inicialment el projecte amb un pressupost de 584.000 euros. Amb aquestes obres no només es renovarà el paviment, sinó que es milloraran tots els serveis d'aigües negres, plujanes, llum, telèfon i gas. La reforma d'aquest carrer tindrà conseqüències en el trànsit en els altres carrers. La policia local està estudiant la millor manera d'evitar els cotxes pel centre i la idea és que els vehicles no puguin accedir-hi ja des del carrer Santa Margarida al carrer del Teatre Municipal. També es veuria afectat el carrer Sant Josep, que connecta amb el carrer Tarongeta de l'antic Museu del Suro. Tot plegat ho està estudiant l'Ajuntament, com explica Ràdio Capital el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros.
Mentre es facin les obres, ens servirà una mica com a banc de proves el que tinguem pensat. I clar, mentre duïn les obres, el carrer aquell estarà tallat, segur. Llavors vull dir que ens servirà ja proves, igual que, per exemple, van fer Llefranc per tota la circulació, per treure-la davant del passeig, doncs, esclar, quan el passeig estava tallat, van haver de fer ja tota una planificació. Ens va funcionar d'aquella manera i continuarem igual. En aquí, més o menys, irem pel mateix camí.
L'Ajuntament també es planteja fer canvis en el trànsit del carrer Botines i, possiblement, del carrer Cervantes.
És una cosa que anem anar parlant. Anem anar parlant i anem anar veient a veure què. Està en una zona que és nexe d'unió entre la biblioteca, el teatre municipal. En fi, és un lloc que l'accessibilitat ha de ser bona i segura.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Fa just una dècada, l'Ajuntament de Palafrugell ja va reordenar el trànsit del centre de la vila i va fer una plataforma única als carrers Santa Margarida i Tarongeta. S'hi va fer el mateix, de fet, que ara es preveu fer al carrer Sant Sebastià. 10 anys després, però els veïns segueixen criticant aquesta reforma del carrer. Per conèixer quines objeccions tenen els veïns, parlem amb en Jordi Oriol, que és veí del carrer de la Tarongeta de Palafrugell. Senyor Oriol, bon dia.
Bon dia.
Ahir, quan van publicar aquesta notícia dels plans de l'Ajuntament de Palafrugell, ràpidament us vau posar en contacte amb nosaltres perquè, com hauran vist els oients que hagin passejat pel carrer Tarongeta, teniu penjades als balcons unes pancartes on es reclama seguretat viària al carrer Tarongeta. Quin problema hi ha ara mateix en aquest carrer?
Bueno, en aquest carrer el problema és que no es va fer el que deia el projecte original. En els veïns ens s'havia dit que això acabaria sent zona peatonal. Fins i tot a l'entrada del carrer, a la cantonada amb el carrer La Lluna, hi ha la pilona posada. Els propis veïns van anar a una reunió amb representants de l'Ajuntament on l'antic regidor, el senyor Rocafull, ens va dir que els veïns ja teníem les claus de la pilona, quan a nosaltres no ens es va entregar mai ni les claus ni aquesta pilona ha funcionat mai. Després, resulta que el projecte tal com estava marcat doncs no s'ha acabat fent mai i que realment el mateix Ajuntament amb una pàgina web seua reconeix que aquesta zona, aquest tram de la part de dalt del carrer de Tongeta hi ha un alt risc d'atropellament. La veritat és que quan gires del carrer a la Lluna, el carrer fa baixada, els cotxes van a una velocitat superior a la normal, moltes canals de les cases estan abonyegades de retrovisors, ja que hi passen camionetes i camions, quan a l'entrada del carrer hi ha una senyalització que el trànsit rodat de vehicles, diguem-ne, pesats, camions o camionetes, està prohibit. Després resulta que el fet de ser plataforma única i no haver-hi voreres, quan la gent camina i hi ha bastants de vianants en el carrer, els cotxes baixen fent autèntics slàloms sectors zigzagues, de manera que pots trobar sortir de la porta de casa i tenir passat un cotxe a dos dits de la cara.
Pels oients de la resta de la comarca que no coneguin el carrer Tarongeta, ens hem d'imaginar un carrer que aparentment sembla peatonal, tot i que té un espai central una mica diferenciat,
sí, és estret.
Diferenciat visualment, però aparentment és perfectament peatonal, on en principi no haurien hagut de passar cotxes i passen.
Passa, hi ha molt de trànsit.
El perill
és evident, tant pels veïns com pels vianants.
Diem que és un carrer més estret que el carrer de Sant Sebastià, però sí que hi ha el perill que amb aquest nou projecte que de l'Ajuntament al carrer de Sant Sebastià s'hi acabi fent el mateix, que és fer una plataforma única on en principi no haurien de passar els cotxes, però sí que hi passen. Si no m'equivoco, en aquest cas, en el cas del carrer Tarongeta, la reforma us la vau haver de pagar vosaltres, no?
Vam pagar, tots els veïns ens va tocar pagar, sí. És correcte.
En aquest cas...
I a més, s'ha de dir que la pavimentació és molt deficient, està plena d'esquerdes, moltes lloses o llambordes que ens han posat, jo suposo que devien estar preparades per trànsit peatonal, i al passar-hi trànsit rodat resulta que la majoria estan desenganxades, esquerdades, trencades, els han hagut de, sobretot a la part de baix, de partir del Museu del Suro, l'Ajuntament els està canviant i enganxant contínuament, a la part d'aquí dalt això no es fa, o no es fa tan sovint, no només això, sinó que a més ens hem trobat que des de que es va fer la reforma el clavegram s'ha embussat diverses vegades, contínuament ha de venir la rata per desembussar, i quan plou amb intensitat en els veïns ens ha entrat aigua a casa, cosa que abans no havia passat mai.
Us heu reunit amb l'Ajuntament actual? Li heu exposat...
Sí, hi ha diferents veïns que han parlat amb diversos regidors del consistori actual i de l'anterior, no solament això, sinó que li han posat informes amb fotografies de cotxes i vianants transitant, on es veu que és impossible que el cotxe pugui passar quan passa gent pels dos costats del carrer.
Jordi Oriol, veí del carrer de la Tarongeta de Palafrugell, moltes gràcies per ser avui al Supermatí i traslladar-nos les reserves que teniu als veïns d'aquest carrer i la vostra problemàtica, que realment és important i s'ha d'explicar. Moltíssimes gràcies per ser avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Adiós, bon dia.
Nosaltres continuem al Supermatí quan són les 8 i 12 minuts. Hi ha novetats a l'abocador de Vacamorta, perquè la Generalitat ha reiterat que mantindrà els 336.000... Les 336.000 tones de deixalleries que hi havia abans de la llicència que ha anul·lat la justícia. Ahir ho va anunciar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va expressar que aquesta acció està perfectament emparada per la legalitat. Per això saludem en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dóna'ns més detalls.
Efectivament, això és el que va dir Calvet, segons va recollir l'ACN. Així doncs, la llicència que es va adjudicar per procedir a la sostracció de les tones de deixalles simplement servirà per enretirar aquelles que es contemplen a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Paral·lelament, ara s'està elaborant la documentació que explicarà com es durà a terme el projecte de buidatge, cercant que tingui els mínims impactes mediambientals. Calvet preveu que estigui enllestit en mig any, però no ha concretat terminis per encetar aquesta tasca. Des de finals del 2014 no entren residus a l'abocador, atès que les diferents resolucions judicials van coincidir en el fet que la llicència de la instal·lació estava mal donada.
I tenim més notícies, ara tornem amb en Toni. Perquè, Toni, l'Ajuntament de Serra de Daró asfaltarà el camí de les Costes. És un tram de prop de mig quilòmetre que uneix el nucli de Sant Iscle amb la xarxa de camins que comunica Serra de Daró amb Parlavà. L'obra té un pressupost, atenció, de 50.000 euros.
El camí de les Costes és un camí no urbà de titularitat municipal. Actualment és un vial sense asfaltar amb molts sots i rasants construïts artificialment per les canalitzacions i escorrenties d'aigües de pluja a causa del desnivell del camí. Té una amplada variable i es troba entre vegetació i arbrat que delimita els camps de conreu. És el camí que permet accedir al nucli de Sant Iscle des de la carretera de Parlavà a Serra de Daró, la J643, i que arriba directament a la plaça del nucli. Sant Iscle només té una carretera asfaltada, el camí de la Barceloneta. Per això l'Ajuntament de Serra de Daró s'ha acollit a la convocatòria de subvencions del Consell Comarcal del Baix Empordà per a la millora de camins locals per a poblacions de menys de 5.000 habitants. Un cop asfaltat, el camí de les Costes serà una alternativa real al camí de la Barceloneta. Es preveu que un cop l'obra estigui adjudicada, els treballs s'enllesteixin en el termini d'un mes.
I si us esteu despertant o esteu anant a la feina i ens esteu escoltant i esteu pensant, tinc ganes de cap de setmana, d'estiu per fer excursions, la següent notícia us interessa. Perquè tindrem una nova via verda a Torroella, concretament entre Torroella i l'Estartit. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí està fent actuacions al camí vell de dalt entre Torroella de Montgrí i l'Estartit per transformar-lo això en una via verda. Tindrà un traçat de 4,5 quilòmetres i estarà preparada per bicicletes i vianants. Només hi podran passar els cotxes de propietaris de finques i autoritzats.
La via formarà part del Consorci de Vies Verdes de Girona, que serà qui la mantindrà i en farà difusió. L'obra comporta una inversió de 39.000 euros que han estat finançats en un pla de subvencions de la Diputació de Girona. Hi haurà tres zones de parada i descans, a la Font dels Capellans, al paratge del Camp Torró, poblado Santa Catalina, i a l'entrada de l'Estartit. A Torroella de Montgrí, la Via Verda hauria de continuar amb un carril bici ampliat que ha anunciat l'Ajuntament i que l'unirà amb l'estació d'autobusos. Els treballs es realitzaran durant el que queda de 2018.
Moltes gràcies, Toni. I els comerciants Keti López i Santi Prats seran els encarregats d'obrir oficialment els actes de la Festa Major de Palamós. Faran el pregó que dona inici a aquesta activitat festiva del municipi que té lloc del 23 al 26 de juny. Així ho ha anunciat l'Ajuntament en un comunicat. Aquest conegut matrimoni de comerciants de Palamós han tancat aquest any la carnisseria que regentaven el carrer Major. S'han jubilat després de ser la tercera generació d'una nissaga de carnissers amb 124 anys d'activitat, així que un bon homenatge que els fa l'Ajuntament de Palafrugell. Passen dos minuts d'un quart de 9 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La plataforma Salvem el Monestir reclama un canvi d'ubicació del futur espai Thyssen, que previsiblement es situarà en un edifici adjunt al monestir que es preveu que es construeixi. El col·lectiu, però, creu que és contraproduent perquè pot afectar la integritat de l'espai Pedro Ruiz.
La plataforma Salvem el Monestir ha elaborat un manifest on exigeix aquest canvi d'ubicació. En aquest sentit, també han obert una enquesta que planteja el canvi de localització o bé mantenir la proposta que fa l'executiu de Sant Feliu i que han iniciat també una petició de recollida de signatures a change.org que demana una situació alternativa per a l'espai Thyssen. De moment, aquesta darrera ja ha aconseguit que s'adhereixin 477 persones. El manifest, el col·lectiu recorda que el monestir benedictí és un bé cultural d'interès nacional i que la construcció d'un edifici adjunt implicaria que es foradessin els murs exteriors d'aquest espai emblemàtic. Per tal de vetllar per la seva integritat, els integrants d'aquesta iniciativa proposen que tots els grups municipals consensuïn una nova ubicació més idònia. Paral·lelament, la recent troballa de restes arqueològiques a la plaça de l'Abadia, al seu entendre, avala que es replantegi l'emplaçament d'aquest projecte. D'altra banda, també resten pendents de la decisió que adopti Patrimoni de la Generalitat de Catalunya sobre aquesta qüestió.
I a aquesta hora del matí hem de tornar a Torroella per parlar de qüestions laborals amb en Gerard Escat. Gerard, bon dia.
Bon dia.
Dèiem que la persistent reclamació del comitè d'empresa de la Junta de Personal de Torroella de Montgrí ha donat els seus fruits. Aquesta setmana l'Ajuntament ha aprovat la nova relació i valoració dels llocs de treball del consistori. Això és una notícia que us sonarà perquè vam parlar-ne en el seu moment. A partir d'ara es podrà conèixer les funcions específiques de cada lloc de treball, Gerard.
La nova relació també permetrà potenciar la carrera professional, consolidar el complement de destí, establir els requisits d'accés i fixar les retribucions amb claredat, com també igualar les condicions. Fins ara els salaris dels treballadors es fixaven anualment de manera desordenada. L'aprovació, però, arriba després de mesos de conflicte laboral entre l'Ajuntament i els treballadors. Aquests últims reclamaven un augment d'1,92 euros per cada punt, mentre que l'aprovació final es quedava en 1,54 euros per cada punt. Que els salaris hagin pujat significarà que l'Ajuntament de Torroella haurà d'incrementar la despesa en personal fins a 300.000 euros en un termini de 3 anys. Tot i això, en aquell moment, Roser Font, regidora de Recursos Humans, expressava satisfacció en declaracions de Ràdio Capital.
Ells també és d'agrair també en el sentit que ells també han fet un exercici de realisme, és a dir, no podem demanar més del que un ajuntament com el de Torroella, amb el pressupost que té, doncs pot donar, eh? Tenint en compte que amb aquesta nova relació de llocs de treball, pràcticament dos terços de la plantilla, amb diferents quantitats, veurà augmentat el seu salari.
La nova relació i valoració dels llocs de treball s'ha creat amb l'assessorament d'una empresa externa per donar més seguretat jurídica als treballadors municipals. Aquesta relació s'ha aprovat després d'un ple extraordinari.
Moltes gràcies, Gerard. Per cert, em diuen que abans, quan hem parlat dels pregoners de la Festa Major de Palamós, hem dit que els feia un homenatge a l'Ajuntament de Palafrugell, cosa que no té gaire sentit, perquè és l'Ajuntament de Palamós qui fa aquest homenatge. Ja entendreu que a aquesta hora del matí un digui coses que no vol dir. Són les 8:21. Continuem perquè hi ha més notícies. Notícies que ens porten directament a les eleccions municipals de l'any vinent, perquè l'actual alcalde de Begur, Joan Loureiro, tornarà a ser el candidat republicà a l'Ajuntament del municipi. En motiu de les eleccions municipals del 2019, l'Assemblea Local de Begur, d'Esquerra Republicana, ha escollit l'actual batlle per tornar a liderar les llistes electorals.
El punt fort de la campanya de Joan Loureiro serà seguir portant a terme el projecte per a Begur i Esclanyà, però sense deixar de banda que el país en si també ha d'arribar al projecte republicà. Durant els últims mesos, a Begur s'ha vist com la seguretat ciutadana incrementava amb la instal·lació de càmeres de videovigilància, una protecció que també s'ha traslladat a les carreteres amb la implementació de radars de control de velocitat. Una de les activitats de Loureiro aquests últims mesos ha estat la visita als polítics empresonats a les presons a Madrid, com també les millores a l'entorn del castell o les ajudes per als comerços que no tanquen quan s'acaba la temporada d'estiu.
Vinga, parlem d'història, que ens agrada molt parlar d'història. Ara estàvem avançant-nos als esdeveniments del futur, a les eleccions municipals del 2019. Hem d'anar enrere, concretament a 1914. El grup d'arxivers del Baix Empordà ha organitzat pel Dia Internacional d'Arxius una jornada sobre les repercussions de la Primera Guerra Mundial al Baix Empordà de Vic.
L'historiador Quim Alvarado va impartir una conferència sobre les conseqüències que va tenir la Gran Guerra específicament a la indústria surera de la nostra comarca. Els arxivers del Baix Empordà també han presentat una mostra virtual amb alguns documents destacats sobre el conflicte i la seva repercussió a la nostra comarca.
I tenim al telèfon en Quim Alvarado, l'historiador que va fer aquesta conferència sobre la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra al Baix Empordà. Senyor Alvarado, bon dia. Sembla que no ens escolta el senyor Alvarado. Senyor Alvarado, bon dia. Ara sí que podem parlar amb en Quim Alvarado, l'historiador del grup d'arxivers del Baix Empordà. Senyor Alvarado, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Dèiem, per fi, bé, aquí, patint una mica quan tenim problemes amb les entrevistes, però finalment ho acabem resolent. Dèiem que vostè va explicar les conseqüències que va tenir la Gran Guerra per la indústria surera del Baix Empordà. Realment, el període de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, és apassionant perquè és una guerra, jo diria que desconeguda, i aquí que es troba sempre a l'ombra de la Segona Guerra Mundial, perquè és més fascinant a nivell això de nazisme i totes les seves conseqüències. Però va ser una guerra amb unes conseqüències enormes.
Correcte. Sí, Sí. Bueno, és que precisament es parla de la Segona Guerra Mundial i precisament una de les causes d'aquesta guerra va ser la Primera Guerra, va ser la primera. En perspectiva d'avui en dia, a diferència de la Segona, que literalment tu analitzes la Segona Guerra Mundial, i veus, sí, havien de parar els peus del nazisme, havien d'enfrontar-se i, per tant, entens els motius. La primera, s'hi va anar per motius i s'hi va anar per causes, i sobretot per mentalitats del segle XIX. I per això, avui en dia, quan analitzes com és que França contra Alemanya, Rússia contra Àustria van anar a aquesta guerra i penses com es va poder en aquesta situació. I clar, i a més a més cal tenir en compte que la Primera Guerra Mundial va comportar la fi de tot un món. El segle XIX, que havia estat un segle més força estable, un segle de progrés econòmic, un segle un segle al qual havien avançat les idees liberals, doncs tot això queda frenat sobtadament amb la Primera Guerra Mundial, una guerra que ha condicionat, que va condicionar tot el que va ser el segle XX. Només cal mirar, per exemple, el mapa d'Europa, quan acaba la guerra, el 1918, quasi serà el mapa d'Europa fins a 1991. Mm-hmm.
És una guerra que resol malament i això genera conflictes, això genera crispació a Alemanya i això és el motiu de l'ascens del nazisme. Una guerra amb unes conseqüències brutals a tot el món. Espanya i Catalunya es va mantenir neutral durant la guerra, sí que estava dividida entre això, els aliadòfils i els francòfons i els germanòfils, no era? No sé, què és el per què predominava el Baix Empordà? La gent que estava a favor d'Alemanya o la gent que estava a favor de França? Senyor Alvarado? Perdut la connexió amb en Quim Alvarado, l'historiador. Senyor Alvarado, bon dia. Sembla que se'ns ha tallat allò que popularment es coneix com que s'ha tallat la connexió i estem intentant restablir la connexió amb l'historiador Quim Alvarado. De totes maneres, tenim moltes coses per explicar-vos. Per exemple, el comentari d'opinió. Un comentari que avui ens deixa la xef Lola Puig.
Bon refresc quilòmetre zero, l'aigua de flors. Bon dia, família de l'Empordanet. Aquest, com cada any, també està a punt d'arribar el nostre estiu. I tot aquí que tenim una primavera molt mullada, regals del cel, quan fa sol escalfa moltíssim. La costum de la major part de nosaltres és compensar aquesta calor amb begudes, gasoses, ben fresques i sovint poc saludables. Jo, avui, us vull convidar a fer el vostre propi refresc amb una flor que ens ofereix la natura, que us refrescarà, és molt saludable, molt bona de gust. La flor de la borratxa. Sabeu de què parlo? De les flors blaves en forma d'estrella i fulles envellotades de petites punxes que hi ha gairebé per tot el nostre paisatge de l'Empordanet. Alguns recordem que de petits ens els menjàvem i en dèiem també pa i peixet. Aquesta flor, la flor de la borratxa, és dolceta i la fulla és molt aromàtica. En conjunt té un gust molt saludable. Voleu saber la recepta? Què faig jo? Doncs us l'explico. Agafeu 11 flors de borratxa, 2 fulles tendres, el suc d'una llimona, 1 litre d'aigua i l'endolçant al gust. No sé, podria ser melassa de cereal, xarop d'atzavara, sucre de bona qualitat. Jo normalment ho faig amb sucre daurat de canya ecològic, que és el que més acostumats estem tots, i n'hi solo posar unes 3-4 cullerades per litre. Amb tot això que us dic, feu un macerat de 24 hores, ho coleu i, això sí, ho beveu ben fresquet o com us agradi més. Ja em sabreu dir l'èxit que heu tingut i al final de mes l'estalvi en refrescos comercials. Ah, i si voleu tastar la meva, haureu de venir a Ullastret. Jo ja fa uns 15-16 anys que vaig començar a fer aquests refrescos amb flors i han desplaçat tots els refrescos comercials a casa. També en faig un de dolç, sense sucre ni endolçants, per diabètics. Esteu atents a Ràdio Capital, que més endavant us passaré la recepta. Que tingueu bona jornada.
Moltíssimes gràcies, Lola Puig.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Vinga, que ara sí que podem restablir la conversa amb l'historiador Quim Alvarado. Estàvem parlant dels efectes de la Primera Guerra Mundial al Baix Empordà i senyor Alvarado, hola, què tal? Bon dia.
Hola,
hem pogut restablir la conversa. Estàvem explicant que això, quina era la branca de la Primera Guerra Mundial que més predominava al Baix Empordà, si hi havia més francòfils o germanòfils.
Aviam, seré franc, en quant a ideologia, simpatia, tiraven més els francòfils, perquè França, tot i les seves contradiccions, representava la llibertat, la democràcia, però el Baix Empordà predominant era la indústria surera. I cal tenir en compte que entren en conflicte França i Alemanya, potser els dos principals mercats dels productes surers, i per la cosa, una cosa són les simpaties que puguis tenir envers una ideologia o una altra cosa és que et veus obligat a tractar bé en els teus mercats.
Comerciar en tots dos.
Comerciar en tots dos, i per aquest motiu, per exemple, la figura de Salvador Albert, el republicà de Gironí per excel·lència, que per ideologia estava més a prop dels aliats, de França i els seus aliats, degut a que era conscient del gran mercat que representava Alemanya i Centre Europa, sempre en quant al tema polític va tenir una posició molt ponderada. Es va preocupar molt públicament de no recolzar ni amb uns ni amb els altres, perquè sabia perfectament que el seu que la gent que representava, els comerciants i empresaris surers del Baix Empordà, els interessava comerciar, comerciar i estar bé amb tots dos estats.
Parlem això de les conseqüències. Quins efectes, com va notar la gent del Baix Empordà aquesta Primera Guerra Mundial?
Sí, com el que comentava, la indústria surera era la indústria predominant i la indústria al voltant de la qual girava tota l'activitat econòmica de les principals poblacions sureres, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Calonge. Clar, primerament, els mercats principals arran de la guerra es tanquen. Per exemple, la regió de Xampany és front de guerra i allà durant molt de temps és impossible enviar-hi res. També hi ha un tall al crèdit, alguns bancs es declaren en suspensió de pagaments i els és impossible facilitar crèdit a les empreses. Per tant, moltes empreses tanquen o bé redueixen jornada de treball cal tenir en compte que això de la jornada de treball és important, perquè en aquells moments els treballadors cobraven per jornal, per dia treballat, o bé per nombre de tasques elaborats, i clar, si treballaves menys i feies menys taps, cobraves menys. I això en un context de pujada dels preus. També, bueno, estic parlant del suro perquè és una especialitat, però en canvi els països beligerants, com que s'han de centrar en indústries de guerra, van demanar productes bàsics. Per tant, molts fabricants d'aliments i productes bàsics els van exportar als països en guerra, i això va comportar una entrada de diner que va fer pujar els preus considerablement. Els preus es multipliquen per 1,5, per 2, per 2,5 en només 4 anys. Clar, tingues present el que significa aquesta pujada de preus en un context com és el surer d'atur i de reducció de jornades de treball.
Clar, això anava a dir, perquè moltes vegades s'ha parlat de la Gran Guerra com una guerra d'oportunitats econòmiques per Catalunya, perquè fabricava per exemple roba pels països en guerra. Però clar, el suro no era un element primordial per la guerra, per tant aquí no es va veure,
exacte,
el Baix Empordà no es va veure tan beneficiat per aquesta guerra.
Al contrari.
Que per cert, ara estava pensant, per conèixer més sobre això, tenim a Palafrugell, a la Fundació Josep Pla, l'exposició Mig Europa Cau, que parla precisament d'aquesta Gran Guerra i d'efectes, es poden veure efectes palpables que va tenir per la indústria surera de Palafrugell. Suposo que és una exposició interessant des d'aquest punt de vista.
Sí. La Gran Guerra representa un abans i un després en el món de la indústria surera. A part d'aquesta exposició, és molt lloable una publicació que el Museu del Suro va editar l'any 97, que va ser reedició d'un llibre de Joan Pellegrini Colau, en el qual hi ha una descripció molt i molt acurada sobre els efectes de la Gran Guerra a tot el Baix Empordà, amb especial incidència a la indústria surera, i bé, i tota la bibliografia existent ho ha remarcat molt. També cal tenir en compte que allò quasi podíem dir que va ser la fi de la indústria tapera tradicional, més que res, perquè els mercats que entren en guerra, França, Alemanya, Centroeuropa, eren els receptors de tasses suro elaborats de manera tradicional des de feia en els casos 100 o 150 anys, a diferència, per exemple, de l'aglomerat i de les aplicacions, que com que els seus mercats eren els Estats Units, eren Amèrica, eren Austràlia, les empreses més grans que s'havien passat a l'aglomerat se'n van sortir més bé. El gran daltabaix va ser pels que el seu mercat natural era l'europeu, com eren els taps de suro.
Queda clar. Quim Alvarado, historiador, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí per apropar-nos a les conseqüències d'aquesta Primera Guerra Mundial al Baix Empordà. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
És l'hora dels esports. Avui repassem l'actualitat esportiva del Baix Empordà i ho fem començant pel futbol. El central David Cano renova finalment una temporada més com a capità del Palamós després d'haver anunciat fa dues setmanes que marxava del club. Bon dia, Alba, quins motius han fet repensar David Cano per quedar-se una temporada més a les files de l'equip palamosí?
Bon dia, Dani. El central i capità del conjunt de Palamós ha explicat a Ràdio Capital que les raons per les quals es quedava un curs més amb el degà de Catalunya eren aquestes.
Hi ha una part emocional, no?, el sentiment, doncs, de que m'agradaria jugar a Palamós sempre que pugui i m'ho permetin, i evidentment, doncs, he valorat molt positivament quedar-me aquí i ha estat sempre la meva primera opció, no? Però sí que és cert que quan arriba una oferta de tercera, quan Palamós ha baixat, moltes vegades, doncs, hi ha projectes que són més ambiciosos i que potser et poden motivar més, doncs t'ho planteges, i després de tants anys aquí, doncs també ho he plantejat, però també jo crec que els jugadors que han baixat al Palamós a primera vegada s'han de sentir partícers, no?, d'haver-lo baixat, i haurien d'intentar, doncs, tenir les ganes o la motivació de retornar-li al Palamós el que el que es mereix.
Després de 6 temporades jugant amb l'equip de la seva localitat d'origen, David Cano també ha mencionat que la seva situació laboral i familiar arrelada a Palamós ha influït en aquesta decisió, tot i haver rebut l'oferta d'un equip de tercera divisió, categoria que els palamosins han perdut aquest any. És per aquest descens que Cano es queda al Palamós per aconseguir el proper curs el següent objectiu.
Si marco un repte aquest any, doncs és retornar al Palamós el que es mereix, no? Que és la categoria que hem perdut aquest any.
Per tant, podrem comptar amb l'experiència del capità palamosí per la propera temporada del Degà a Primera Catalana, la setena temporada de David Cano al club.
I seguim amb el futbol i amb el Palamós, però en clau veterana, perquè l'equip de veterans del Degà ha guanyat el 7è torneig Llorer de Veterans, Alba.
L'equip de veterans del Palamós Club de Futbol s'ha proclamat campió de la 7a edició del torneig benèfic Llorer de Veterans a Badalona en memòria de Pere Ribas per la investigació de l'ELA. Els veterans palamosins es van adjudicar la victòria davant l'equip de veterans del Futbol Club Barcelona de l'agrupació Barça Jugadors per 2-1 en un torneig on també participaven altres equips de veterans com el Girona, l'Espanyol, l'Eibar i el Lloreda de Badalona, anfitrió d'aquesta competició solidària.
Gràcies, Alba. Acabem els esports amb el bàsquet, però a la Bisbal, i és que el cadet A del Bisbal Bàsquet s'ha proclamat campió de Catalunya. David Parreño.
Després d'haver tancat una fase regular on només havien perdut 2 partits, el cadet masculí A del Bisbal Bàsquet s'ha proclamat campió de Catalunya en un cap de setmana intens per l'equip bisbalenc, divendres recollint el títol del campió de Girona a Llambilles, que oferia la possibilitat d'anar al campionat de Catalunya. Dissabte, ja a semifinals dels campionats, l'equip bisbalenc es desfeia amb facilitat del campió tarragoní Club de Bàsquet Baix per 103-49, i diumenge s'alçaven amb el títol davant l'equip de Terrassa, superat pels empordanesos, que van guanyar de 54-72.
I l'actualitat general ens porta al Mediterrani. Perquè l'Aquarius veu inviable el viatge cap a València en les condicions actuals. El vaixell amb 629 persones a bord va sobrecarregat, porta diverses persones malaltes i no té prou que viures i hi ha previsió de mala mar. Ara es plantegen arribar fins a Palma amb vaixells militars italians. I Donald Trump i Kim Jong-un han escenificat el que qualifiquen de gran sintonia i vincles molt especials entre ells, després de més de 4 hores de reunió a la cimera de Singapur. Els presidents dels Estats Units i de Corea del Nord han firmat una declaració conjunta al final de la reunió, de la qual encara no se saben els detalls. Trump, en qualsevol cas, ha avançat que el procés de desnuclearització de Corea del Nord començarà molt aviat. Ha anunciat que convidarà Kim Jong-un a la Casa Blanca i que es reuniran moltes vegades. I l'Audiència Nacional acredita que el PP de Camps va finançar il·legalment campanyes electorals amb diners de la Gürtel. El tribunal condemna Francisco Correa a 5 anys i 3 mesos de presó, Pablo Crespo a 5 anys, Ricardo Costa a 4 anys i Álvaro Pérez del Bigotes a 6 anys i 9 mesos. Alba Legidem.
A tots ells se'ls aplica atenuants per haver confessat i col·laborat amb la justícia. En el cas de l'exsecretari general del PP de València, Ricardo Costa, el condemna a 4 anys i, en canvi, absol l'expresident valencià Vicente Rambla. Els 9 empresaris que van reconèixer els fets al tribunal els substitueix les penes per multes. En aquest cas, i a diferència de la sentència del maig, no es condemna el PP a títol lucratiu perquè cap de les acusacions ho ha demanat. En aquest judici, l'expresident Camps va declarar com a testimoni després de les acusacions de Costa.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
I a l'agenda, a les 12, a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro tindrà lloc el concert per a pallassa i piano amb Pianissimo Circus.
El mestre Franz i la Serafina ens presenten el seu espectacle en format de concert. Un piano de cua com a instrument protagonista. Cada número de clown pren l'excusa de la interpretació d'un tema musical o coreogràfic. Música en directe, coreografies i grans dosis d'humor. Espectacle de pallassos i música en directe per a tots els públics. I és que quan la concertista és una pallassa, la música sona molt divertida. sortida.
I a la mateixa hora, visita guiada al claustre del Mas del Vent.
Visita guiada dirigida a descobrir els elements arquitectònics i artístics de la finca del Mas del Vent, espai singular de la vila de Palamós. Es donaran a conèixer les claus per interpretar el claustre romànic i el seu origen controvertit, així com el mas i la torre de defensa, declarats bé cultural d'interès nacional. La visita inclou un tastet de productes quilòmetre zero de la finca palomosina Belloc amb una copa de vi.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Amb en Josep Lluís, cada dimarts parlem de tecnologia, d'oci digital, d'això, notícies relacionades amb la tecnologia. I, Josep Lluís, hi ha una notícia que aquests dies ha aparegut molt als mitjans i que hem de comentar sí o sí, i és això, aquesta, com es diu això, espionatge de la Lliga a través dels mòbils.
Sí, espionatge, jo crec que és la paraula més adequada per tot aquest afer, que ens ha deixat una mica amb la boca oberta, no?
Sí.
I és que l'aplicació oficial de la Lliga de Futbol Espanyola, doncs s'ha descobert que aquesta aplicació espia literalment els seus usuaris si la fan servir a través d'un telèfon Android. Tu saps que quan instal·les una aplicació, la plataforma sempre et dona la possibilitat d'escollir quins permisos atorgues a aquesta aplicació, o sigui, quins permisos sobre el teu telèfon atorgues a aquesta aplicació, no? A la càmera, al micròfon, al GPS, etcètera, no?
I la majoria, permisos, la majoria els acceptem perquè creiem que si no, no podrem fer servir l'aplicació.
Exacte, i no sempre és així. El cas és que és veritat que determinades aplicacions, posem per exemple Google Maps, no, necessitaria l'accés al GPS, al GPS del dispositiu per poder funcionar, si no la ubicació com a mínim seria molt inexacta, no? Perquè no seria delimitada pel GPS, sinó només seria delimitada per la connexió a internet. Llavors aquí sí que és lògic, no?, que et demanin un accés al sistema GPS. Però hi ha moltes altres aplicacions que el que fan és també demanar accés a altres característiques del telèfon, digue-li micròfon, càmera o altres prestacions, quan no són estrictament necessàries per al seu ús, per a complir la funció principal per la qual estan dissenyades.
És com si, per exemple, el Google Maps et demanés tenir accés a la càmera, quan en realitat per fer servir el Google Maps no necessites càmera, ni micròfon, ni res, només la ubicació. No, és una cosa
exacte. Llavors, com que per defecte la pantalleta on te mostra els permisos de l'aplicació, les aplicacions venen gairebé totes sempre marcades per defecte, és a dir, no és com un check d'aquests que te trobes en un formulari del web que teòricament no hauria d'estar marcat i tu hauries de fer l'acció de marcar, d'acord? Doncs directament acceptem, no? Acceptem, sí, i instal·lem. Llavors, clar, ja els permisos estan donats, estan otorgats per l'usuari, no podem dir que no hem donat aquest permís. Doncs això és el que fa aquesta aplicació de la Lliga Espanyola de Futbol, no? Ha demanat concretament l'accés a, atenció, al micròfon i al GPS per poder accedir a determinades dades i recopilar certa informació sobre l'activitat dels seus usuaris.
I la qüestió...
El més curiós de tot, sí, és que resulta que tot això està recollit en l'avís legal que envolta l'aplicació. El que passa és que, clar, això no s'ho llegeix ningú. Clar,
és aquell text tan llarguíssim que tots molts veieu moltes vegades al dia i que passeu de llarg, i és evident, perquè és impossible estar llegint tot això si no saps què busques. Si sabessis què busques, pots fer un Ctrl+F, buscar, i buscar aquell punt en concret. Però són pàgines i pàgines i pàgines, i allò important està amagat en molta palla.
Exacte. Llavors, clar, tu diràs, i per què vol una aplicació que teòricament ha de donar-te, doncs, resultats de partits, notícies relacionades amb el món de futbol, propers calendaris, etc.
Clar, perquè entenem que aquí tenien llibertat per accedir al micròfon, per obrir el micròfon i escoltar tot el que fessis en qualsevol moment.
Pensa que és molt greu això, perquè aquí, clar, han començat a córrer tot una sèrie d'especulacions, no? I han hagut de sortir els creadors de l'APP en defensa pròpia, dient que tot el que grava el micròfon, o sigui, que de fet l'explicació és aquesta, o sigui, demanen l'accés al micròfon i al GPS per intentar esbrinar a través de la ubicació del GPS i a través del so que pugui enregistrar-se a través del micròfon si l'usuari que està fent servir aquesta app està en un bar on s'està retransmetent futbol de manera il·legal. És a dir, un bar que no comptaria amb el permís preceptiu per emetre un, o sigui, per donar un servei de partit de futbol, doncs es podria desbrinar d'aquesta manera. Però clar, tot això és molt greu, perquè accés al micròfon implica que també puc enregistrar-te les teves converses,
sí,
les del teu entorn.
A veure,
clar, evidentment els desenvolupadors de l'aplicació han dit, no, és que això no ho farem perquè això no ho tracta una persona, o això ho tracta un software automatitzat que fa unes comparacions, etc, etc. Però clar, l'alarma està servida.
O sigui, aquí l'explicació oficial és que aquí ja no és una persona que escolta això, sinó que és un ordinador que compara,
exacte,
el que escolta amb el que està emetent la televisió, i llavors...
Exacte.
Clar, aquí
exacte.
Ara
que passa que...
Digues.
No, el que passa que el que és més greu de tot plegat és que no et donen l'opció de dir no, escolta, jo és que això no ho accepto i no vull donar permís al micròfon. El servei que m'estàs oferint no requereix d'aquestes d'accés a aquestes aplicacions, al micròfon, al GPS. El servei que m'ofereixes, potser el millor hauria de tenir accés a la connexió de dades, no? Per tenir internet, per dir-ho
així,
per dir-ho d'alguna manera, no?
O el GPS, per si estàs dins d'un estadi de futbol, doncs que et doni informació concreta. Això, mira, encara ho podríem entendre, però el
encara
micròfon...
podria ser, no? Però el micròfon, doncs això, no? El cas és que fins i tot la mateixa Agència Espanyola de Protecció de Dades oficialment ha reconegut que ha obert una investigació per si això seria una il·legalitat, no? I de fet el tema ha estat destapat per dos advocats especialitzats en temes tecnològics, dos advocats madrilenys que han posat una denúncia, i ara doncs oficialment ja se sap que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades està al darrere del tema.
Jo, deixa'm, ara se m'acaba d'acudir una cosa. Imagina't, moltes televisions i molts, sé, per exemple, Movistar Plus et deixa canviar la transmissió que escoltes per la televisió, almenys a casa, eh? Pots escoltar l'oficial del canal de Movistar Plus, o pots posar en Puyal a Catalunya Ràdio o en Pou a RAC1. Clar, com sap aquesta aplicació, aquesta és una manera d'escapar d'aquest espionatge, perquè com sap l'aplicació que tu estàs escoltant en Puyal per la televisió i no per la... i no en una ràdio, en un transmissor i estou posat allà enmig del bar.
Doncs clar, al final a totes aquestes notícies, aquestes informacions han de servir una mica per això, perquè siguem una mica més crítics i ens preguntem coses com aquesta, no? O sigui, com sap aquesta aplicació? Com té accés aquesta aplicació a tota aquesta informació, no? Doncs seria bo que miréssim a veure els permisos que li atorguem a les aplicacions abans d'instal·lar-les, i sabem que només hi ha alguns permisos que són imprescindibles perquè l'aplicació funcioni i compleixi amb el seu objectiu. Els altres, normalment, són permisos addicionals. El que passa que no llegim automàtic, no llegim, no ens parem dos segons a llegir una miqueta i no sabem, o a vegades som, és per desconeixement, moltíssimes vegades, que no sabem que no hem d'atorgar tots els permisos a les aplicacions. És com quan emprenem un formulari en un web. El que passa que potser això està una mica més clar, no? Perquè et marquen com amb un asterisc, no? Que hi ha camps que són requerits, no? que són imprescindibles. Doncs amb les aplicacions passa igual. No tots els permisos són imprescindibles perquè l'aplicació realment pugui funcionar. I mira, si amb això aconseguim que siguem una mica més crítics i ens preguntem d'on prové tota la informació que té una aplicació sobre nosaltres, doncs ja haurem aconseguit alguna cosa.
Anava a dir que canviem a un tema una mica més entretingut, o almenys que ens ofereixi més esperances en el futur, però no. Perquè parlem de Facebook, Josep Lluís. Home,
clar, no hi ha setmana que no parlem de Facebook. I és que no aixequen cap, pobrets, no aixequen cap, i un escàndol darrere de l'altre. Si no és perquè han fet un mal ús de les dades, o és que directament algú ho ha fet, o que ells mateixos han ficat la pota, com sembla ser que ha estat aquesta vegada. I és que ara s'ha sabut que per un error en la plataforma, tot sembla que ha estat un error tècnic, un error de programació, doncs ha deixat al descobert milers i milers i milers d'usuaris, de continguts, millor dit, per no dir milions, al descobert, quan no hauria de ser així. Dani, tu saps que quan publiques un post a Facebook pots escollir si el fas públic, si el fas privat,
sí,
o si el fas visible només per determinats amics o determinats contactes, no? Les llistes que pots fer en Facebook. Doncs bé, resulta que tot aquest filtre durant unes hores de fa unes quantes setmanes no va funcionar. I si tu publicaves un post i el feies només visible per un determinat cercle de persones, doncs això era públic.
Uf.
Encara que hagués marcat això.
Això per tothom, bé, eh?
Això per tothom, sí. Sí que és veritat, no estem parlant de missatges privats, o sigui, no estem parlant de Messenger, no estem parlant de bústia privada, estem parlant directament de publicacions que es fan al mur, d'acord? Facebook ha corregit això, això va ser un error que va estar operatiu durant unes quantes hores, ha reconegut l'error, ha demanat perdó als usuaris afectats, també ha dit que es posarà en contacte un per un amb els usuaris afectats, explicant-li el que ha ocorregut. Per tant, si no rebem cap missatge ni cap mail o cap notificació per alguna de les vies de contacte amb les quals estem identificats a Facebook de que això ha passat, de moment podem estar tranquils de que els nostres missatges no han estat compromesos. És a dir, perquè Facebook s'ha compromès a que contactaria un per un amb tots els usuaris amb els quals pugui la seva informació haver estat compromesa per aquest error.
Val. Bueno, mira, no sé, almenys es disculpen d'alguna manera i sabràs si tu has estat afectat o no, i no estàs en això, en aquesta situació de, jolín, no sé si tinc jo el problema o no. No sé, bueno, mira, són aquestes coses que estem explicant últimament i que suposo que seguirem explicant durant tota la temporada. I tot i això...
Aquí poc marge del Mario, ara, tenim els usuaris quan passen coses d'aquestes, sí. Perquè al final... Aquí sí, igual que en el cas de les APP sí que podem fer alguna cosa, doncs aquí no podem fer res.
I tot això de les xarxes socials, tots aquests problemes de privadesa, no estan fent que es redueixi el seu consum, no?
No, al contrari. Al contrari, precisament perquè tot just ara fa uns dies, hem conegut un estudi d'una de les entitats més prestigioses de la publicitat i el màrqueting online, que és IAB Spain, una consultora que bé, doncs, ha fet un estudi que revela que cada usuari espanyol, i a més estem parlant d'un percentatge moral del 85% de la població entre 16 i 65 anys, això són unes 25 milions de persones a l'estat espanyol, parlem de xifres de l'estat espanyol, utilitza com a mínim 4 xarxes socials de forma activa. És a dir, no que tinguis instal·lades o que tinguis oberts perfils o comptes en 4 xarxes socials, sinó que les fa servir de manera activa. 4 xarxes socials de manera simultània. Com a xarxa social també s'inclou WhatsApp, en aquest cas.
Val, o sigui, WhatsApp diríem que tothom com a base WhatsApp, Facebook, Twitter, això,
Instagram.
Estic fent aquí la llista de Twitter, Facebook, Instagram i algun més. No, Snapchat.
Són les 4 precisament que l'estudi apunta. Sí que constata aquest estudi també, doncs, que Facebook es manté evidentment com la xarxa social més utilitzada també pel seu gran número d'usuaris, però sí que apunta un cert estancament. WhatsApp també manté la seva tendència d'ús, però Instagram és una cosa que ja se sap i que s'observa més a més en el dia a dia, està suposant està experimentant, millor dit, un creixement brutal en els últims, en l'últim any i mig, 2 anys. Per tant, bé, doncs és el que dius una mica, no? Tot el tema que afecta a privadesa al voltant de les xarxes socials i totes les notícies que hem conegut últimament sobre Facebook i demés no han fet perdre la confiança dels usuaris en les xarxes, al contrari, cada dia estem més enganxats. És curiós que sí que és veritat que tot aquest tema de Facebook i tot el tema de robatori de dades o mal ús de dades, bé, sembla que ara comença a passar-li una mica de factura a Facebook, que comença a estancar-se una mica en el seu ús. Però clar, és que és un gegant que porta tant d'inèrcia que serà difícil que es pari com a mínim a curt termini.
Ho seguirem. Josep Lluís Vidal, moltíssimes gràcies per ser una setmana més al Supermedí i fins la setmana vinent.
Que vagi molt bé.
Supermedí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Estem arribant al final del Supermatí d'avui i arribem amb els titulars d'Antoni Selles i la Sílvia Pedret.
Unes 330.000 tones de deixalles continuaran a Vacamorta. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, sosté que aquesta part té empara legal. Dels més de 2 milions de tones de residus a l'abocador, aquesta part correspon al període previ a la llicència del govern anul·lada pels tribunals.
El govern de Palafrugell transformarà el carrer Sant Sebastià. De Camp d'en Prats fins a Plaça Nova serà una plataforma única pensada per vianants. Només hi podran passar serveis i veïns. S'hi faran obres a partir de l'octubre, que duraran més de mig any.
S'aproven els nous salaris dels treballadors de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. El govern municipal ha donat llum verda finalment a la nova relació i valoració dels llocs de treball reclamada pel Comitè d'Empresa i la Junta de Personal.
I ara és temps pel temps. Martí Seguer, explica'ns quin temps ens ha de fer avui.
El dimarts es presenten força núvols que s'aniran fent més compactes. A la tarda no descartem algun xàfec i tempesta, i les temperatures estaran entre els 15 i els 25 graus. Dimecres encara serà un dia amb força núvols i alguna precipitació, i dijous la situació comença a millorar.
Que millori, que aquest cap de setmana ha de fer molt bon temps. Aquí acaba el supermatí d'aquest dimarts 12 de juny. Aquest supermatí que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Nosaltres tornem demà.